L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
Un espai on un dels protagonistes és el músic i conferenciant Ramon Gené, a qui saludem a aquesta hora de la tarda. Què tal, Ramon? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Molt bé. M'he assegut aquí al lloc del comandante, perquè he vist que no hi havia comandante i he pensat...
Com el Tejero, un golpe estado.
Sí, sí.
Ma, tampoc seria això, no?
Perquè estava a punt de començar i dic ja on està el Toni.
Doncs em sembla perfecte. Sí, sí, avui estic a distància per estic en un procés d'aquests de conflicte, tenim o no Covid i, en fi, estem en aquest impàs. Dit això...
Però estàs bé, no? Trobes bé?
Sí, perfecte. És una qüestió d'efectes col·laterals. Escolta, d'aquí una setmana, diumenge,
sí,
tenim nova jornada de la Marató.
Això
i
mateix.
Ramon, tu que has estat un dels presentadors de la Marató,
sí,
i participaràs, perquè hi participen tots els presentadors de la Marató i no sé on et toca.
A mi em toca al Museu Dalí de Figueres.
Ah.
I em toca fer la franja fins al Telenotícies migdia.
Molt bé.
Amb la Gemma Nierga, que estarem a Figueres, i hi ha diferents seus, un estan a Lleida, la seu de Lleida, els altres estan al Manac, en fi, estem com repartits pel territori, i a mi m'ha tocat a Figueres.
Oh,
i ja sabeu que la Marató d'aquest any és sobre la salut mental.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Sobre els trastorns, que és com s'ha de dir a la tele, si més no, o les malalties mentals, no? I aleshores he pensat que podríem parlar una miqueta sobre això, no? Perquè em sembla que venia una miqueta a tomb. I aleshores m'agradaria començar amb aquesta musiqueta. I llegir-vos una cosa. Perquè, clar, quan parlem d'art, de música i de malalties mentals, doncs, clar, aquest és... Això sí que és un match d'allò del Tinder, saps? O sigui...
Sí que estàs posat en aquestes matèries.
Sí, de bé actualitzat,
no, és que tinc un tècnic d'àudio que està molt posat amb això del Tinder. I aleshores...
Va fent demostracions del match.
No, em va dient, avui he fet un match, tal. I jo, ostres, llavors, clar. Jo vull dir, aquesta feina ja en principi la tinc feta,
No, jo la conec, jo la conec per tercers, que...
Sí.
Amics. No, perdoni, amics directes, que doncs s'han separat i ara fan, el que diu vostè, fan match.
Sí. Doncs això amb l'art, amb la música, amb la literatura i la, allò que se'n deia abans, la bogeria, doncs clar, hi ha molts casos d'això, no? Això són les campanes que són al tercer acte de la Tosca i m'agradaria dir-vos una cosa que diu: ningú no és una illa, complert en ell mateix. Cada un de nosaltres som un bocí del continent, una part de la Terra. Si el mar se n'emporta una porció, Europa disminueix. Tant li fa si és un promontori, la casa d'un amic o la teva casa pròpia. La mort de qualsevol persona m'afableix perquè estic lligat a la humanitat. Per això, no em preguntis mai per qui toquen les campanes. Les campanes toquen per tu. Que no sé si això us sona o no us sona. I aquest...
Era una pel·lícula,
com diu vostè. Abans era una novel·la de l'Ernest Hemingway.
Ah, això.
Home!
Per qui en doblen les campanes?
Les campanes.
Per qui en doblen les campanes, eh? Sí. Això és una de les meditacions d'un poeta, així, una miqueta metafísic anglès, que es deia John Donne, del segle XVII. I aquest és l'origen d'aquest per qui en doblen les campanes o per qui toquen les campanes del Hemingway, no? Que ja sabeu que el Hemingway era un d'aquests homes que va ser sotmès a allò que se'n deien els electroxocs, la teràpia electroconvulsiva.
Jesús.
era un home molt depressiu i a causa d'això la seva memòria feia estralls i estava, a més, alcoholitzat, no? Així que ell temia acabar boig, fou internat amb diversos frenopàtics, allò que se'n deia abans frenopàtic, i un dia, quan li van dir que patia càncer, amb tot aquest, diguéssim, complex que portava a sobre de totes aquestes coses, va decidir, en arribar a casa, va obrir el celler del soterrani, on guardava les armes, va agafar la seva escopeta preferida.
Sí, sí.
Se la va posar a la boca i va prema un gallet, el gallet, perdó. Era l'any 1961. I això són, em recorden sempre que penso en Hemingway, haig de pensar en aquesta música, Les campanes de la Tosca, que sonen també d'aquesta manera, mireu. Aquesta és una música que tothom coneix. I sonen les campanes, en aquest cas, de Roma. En el cas de Hemingway, les campanes van sonar a un altre lloc, en un petit poble que es diu Ketchum, a l'estat d'Idaho, però aquestes que sonen a la Tosca són les campanes de Roma, que ja sabeu que és la ciutat amb més esglésies del món.
Que maravilla.
Bé, amb això que dèiem de la bogeria, hi ha un bon grapat d'artistes, no? Que si Robert Schumann, que si Gustav Mahler, que si, bueno, Goya no tant, però ja sabeu que Goya era sort, i Goya era un home molt preocupat per aquest tema de la bogeria. Direm bogeria a partir d'ara, que ningú s'enfadi, però quan parlem en termes d'art se n'ha de dir així. Ja sabeu que Goya era un home que estava molt preocupat per això, i molts dels seus quadres era anar-se passejant per allò que van sentir en els manicomis i retratar la situació dels malalts.
No? Home, aquell que es menjava a l'altre, aquell devia estar molt boig, eh?
Sí, bé, allò és una altra cosa, allò són les pintures negres.
Ah, val, estava sonat, però sonat, eh?
No.
És que és diferent.
Allò és diferent.
Però se'l jala, viu, eh?
Però és diferent. És
una cosa mitològica.
És una cosa de la mitologia.
Si ets normal, no ho fas. Això estem d'acord tots, vale? Estem d'acord.
Sí, va. I... bueno, això que dèiem de Goya anant pels manicomis retratant totes aquestes persones. Recordeu el dia que vam parlar de tot allò de... quan parlàvem de les Menines de Velázquez, que vam parlar de la moda a Europa d'anar a buscar pels hospitals i pels manicomis persones, els nans, els japeruts, els deformes, els bojos, que jo en deien abans, no? També hauríem de parlar de Vincent Van Gogh, o de Camille Claudel, o de Virginia Woolf, persones que... la Camille Claudel, una d'aquelles persones que era una artista fantàstica, que podeu veure moltes de les seves obres al Museu Rodin de París, i que precisament va ser una dona molt menys tinguda i maltractada pel August Rodin, no? Que al final la va deixar de costat, se'n va anar amb una altra i ja va patir moltíssim, la van ingressar en un hospital psiquiàtric, tothom li deia que estava boja, després quan un llegeix...
Darrerament, parlant de Rodin, han sortit l'altra cara de Rodin, es comença a escriure molt desvetllant sí. l'altra cara de Rodin. No, sí. No queda massa ben parat Rodin amb totes les... totes les biografies que darrerament estan sortint d'ell.
No, és que clar, aquí hauríem de separar, sempre hem de separar l'obra de l'artista de la persona. Diguéssim, Rodin va maltractar molt a la Camille Claudel, no? I diguéssim, moltes de les obres que podeu veure que estan avui, precisament en el Museu Rodin de París, quan les veus quedes una miqueta com frapat, no? Per exemple, potser la seva obra més famosa és una obra molt petiteta, és una escultura petita que potser deu fer com 20-30 centímetres d'alçada, que es diu l'onada, on hi ha tres dones que són embestides per una onada gegant, no? I és una miqueta... el reflex d'ella mateixa, no? Com se sent ella mateixa davant d'aquesta onada que és rodent i que és com tota aquesta cosa masculina, no? Una miqueta, no? La Virginia Woolf, també, que és una dona que també era, tenia síndrome bipolar i que al final un dia ja no sabia què fer amb les seves... els seus estats d'ànims i les seves depressions, i va agafar, es va posar l'abric, va omplir-se l'abric de pedra, se'n va anar al riu, que tenia a la vora de casa, i es va morir ofegada, no? O la Yayoi Kusama, o el Salvador Dalí, pensant que estarem al Teatre Museu Dalí de Figueres, no? Que el Dalí era una persona que deia coses com aquesta que m'he apuntat aquí, que diu, l'única diferència entre un boig i jo és que el boig creu que no ho és, mentre que jo sé que ho sóc. Que no sé com s'ha de llegir o no sé com s'ha d'interpretar tot això, però si l'home estava boig, no estava boig, si es feia el boig o es deixava de fer el boig, o si només era una qüestió de màrqueting, no?
Depèn amb qui parlis, t'expliquen o es feia el boig o, sí, o era boig.
O t'explicaran una cosa o te n'explicaran una altra. I és com difícil, no? Parlant de tot això de la bogeria i de Mahler, que hem dit de Mahler, m'agradaria que poguéssim posar una miqueta... Mahler tampoc era un home que estava boig, era un home que patia molt, era un home que tenia allò que se'n deia una melancolia crònica, era un home que sempre estava trist, era un home que li costava molt expressar les seves emocions, que no sabia com fer-s'ho, no? I era un home que al final de la seva vida va haver d'anar a parlar amb Freud, amb Sigmund Freud, perquè el psicoanalitzés, perquè no sabia com havia de seguir amb la seva vida. Així que ell estava a Holanda i va aconseguir que Freud anés des de Viena fins a Holanda per tractar-lo i per parlar amb ell. I el més curiós de tot és que el lloc on el va tractar, o el lloc on va fer aquesta psicoanàlisi, era en una ciutat d'Holanda que es diu Leiden, que en holandès o en alemany vol dir exactament dolor, no?
Noi, avui, perdona un segon.
Tot són desgràcies,
gener,
eh?
Avui fas...
Hosti, noi,
l'animació...
He estat callat fins ara perquè és que no tenia...
L'espai més animat de les temporades.
No, aquestes coses fan com...
Os padré, quin mal, quina mal...
Bueno, posem ninguni, Àlex, posem aquesta música, aviam què t'assembla. Mahler, va. Mahler, que sempre és transcendental. Mira. La tercera sinfonia de Mahler, el final.
Tantes trompetes a la música que s'acaben escoltant aquests músics. Tanta trompeta. Allò quan estàs allí i dirigeixes i la trompeta... També
el que està davant de les trompetes és el que està reboig, perquè tot el vent que li va al capell, allò li ha d'afectar.
Sap qui són els que estan davant de les trompetes o no?
No ho sé, els bojos, segur que estan bojos. Qui són?
Els de les fustes, els clarinets.
Els clarinets,
les flautes.
El clarinet i les flautes, Neil Sins. Amb una orquestra, Neil Sins.
Cors anglesos. Mahler era un home que un dia li va dir a Sibelius, que era un compositor finlandès, li va dir...
Molt animat, també.
Li va dir... Les sinfonies són com el món.
No sé com acabar-les.
No.
Ah.
Hi ha de cabre tot.
Dins
les sinfonies hi ha d'haver tot el món.
Com el programa Basté.
Mira com reprèn ara, eh? I aquest fragment de la sinfonia, Mahler el va anomenar allò que l'amor... m'ensenya. I és com el final de tot el món que va voler ficar Mahler a la seva tercera sinfonia. I té aquest final que us encantarà, ja veureu.
No s'ho sabia acabar, eh?
Com una vecina de barco.
No s'ho sabia acabar. Trompetes i timbals,
per
l'amor
de
Déu. No m'ho sé acabar.
Per l'amor de Déu, per un moment, Àlex. Aviam, és l'única cosa que... És l'única cosa que se li acut després d'escoltar aquesta música?
I hi ha hagut un moment que semblava hasta Wagner, que
dius, lo
copiado de Wagner i tiro timbals fins que...
A tu t'ha agradat, Toni, o no?
A mi...
També
pell de gallina. No.
A mi m'encanta. T'ha encantat, oi?
M'encanta.
Clar,
saps que a mi m'agrada potència.
T'agrada cosa que forta, cosa forta, no? Clar.
Ara, i estava disfrutant, però clar, com clar. Un nen.
Això que diu vostè, que s'assembla a Wagner, ja és això, és que Mahler és un compositor post-wagnerià, és post-romàntic, no? Mm. Bé, avui m'agradaria parlar d'un...
Fantàstic.
M'agradaria que poguéssim...
Deixa estar amb aquests.
No sé si poguéssim... Què dius?
Papagaios.
No, dic que... Exacte, que deixa estar aquí els iaios del palco i tira milles.
No, és que ja estava
els
esperant.
Els dos mopets de la llotja, que sí, sempre ho critiquen.
Per una vez que fue al liceo, liceísta me llamaron, tu sí, també. Exacte. Vaya, un, encara m'han entès.
Vaya, un. Pon trompetes, pon timbals...
La peluda saberuda.
És que, lo loco.
És que estava segur que acabaria i, pum, farien alguna ratada d'aquestes.
Sí, sempre.
No
he dit res,
jo. T'has fixat, eh? Sí, no ho sé, potser és que tampoc se li ha acudit res.
Sembla que s'ha dormit.
No, ja tenia diversos comentaris molt encertats, però he pensat, bueno, respecte al Ramon, tu, que també s'ho treballa i s'ho mereix, home. Tio, que val la pena.
Vostè, quan piloteja d'aquesta manera, alguna cosa vol.
Miri, fa angúnia.
No, home, no. Si t'ho mereixes, hòstia, un monument t'haurien de fotre, hòstia. Vens aquí i aguantes tot. Molt bé, nano.
Me fas festes i no me'n solies fer?
Podem penjar a les xarxes un quadre? Un quadre que es diu...
Si s'aguanta, sí.
Aquí ha estat bé.
Penjar un quadre amb una xarxa, no sé si s'aguanta. Amb un ganxo, sí.
Bé, és un quadre que es diu L'extracció de la pedra de la bogeria, que és del segle XV, de finals del segle XV, d'un pintor que es diu Hieronymus van Aken, que segurament no li sona a ningú, però,
no.
Però si diem Hieronymus Bosch, o diem el Bosch, potser ja li sona més, que és del Renaixement flamenc.
I és
un quadre que està al Museu del Prado. És un quadre molt, 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 molt petitet, de la primera etapa del Bosch. La típica pintura... Cada vegada... Què diu, vostè?
Deixa-lo estar, Ramon, no caiguis.
Perquè jo a casa seva lo gastem
i
ninguna queixa.
Però de què parla?
Like a Bosch. Que ni un problema.
No sé de què em parla. I aleshores...
Els electrodomèstics i tot això, deixa-lo estar.
Sí, sí, però bé.
Val. I aleshores, és el típic quadre molt petitet, que així com crític satíric, que feia sobretot tota la pintura flamenca, però molt especialment el Bosch, que feia uns quadres plens de simbolisme, i és un quadre per ensenyar una miqueta el que es considerava la bogeria en aquella època del Renaixement. Penseu que això és més o menys 1470, 75, 80, i és un quadre que té com un cercle, i al mig del cercle, si veieu la imatge, és on passa l'escena, i al voltant hi ha unes lletres que no s'acaben d'entendre. El quadre és, com sempre, com tots els quadres, un mirall. Com totes les músiques, un mirall. I com tots els llibres, un mirall. És a dir, és el lloc on emmirallar-te, el lloc on veure el perquè de tot plegat. En aquest cas, el lloc on veure l'estupidesa de la humanitat.
Per què em mires a mi?
No, jo estic mirant vostè.
L'estupidesa i me'n mires a mi.
No. Aleshores, era un quadre d'aquests típics miniatura, molt petitet, i el que diu aquesta inscripció, a la part de dalt diu mestre, amb diguéssim, neerlandès, diu mestre, treu-me aviat aquesta pedra. I a baix diu, el meu nom és Lubert Das. Lubert Das era un personatge satíric de la literatura dels Països Baixos que representava la peresa, l'estupidesa, i per tant, alguna miqueta, d'una manera, el que està dient aquestes lletres que hi ha al quadre és mestre, traieu-me la pedra perquè sóc ruc o sóc boig, no? I en el quadre, si el veieu, o si no el podeu veure ara, el veieu quan estigueu a casa, es veu un pacient, que és aquest Lubert Das, que és un pagès, és un home gros, tot vell, i que va sense sabates, i està lligat amb una espècie com de cadira, de butaca. I hi ha un metge darrere que li està fent l'operació, li està obrint el cap, i aquest metge, que en realitat és un fals metge, és un xarraire, un xarlatà, porta a sobre, si veieu, un embut.
porta un embut al cap. L'embut era el símbol de l'engany. Ja us dic que en els quadres del Bosch està sempre ple de petits objectes que són simbòlics i que s'han de llegir de manera simbòlica, no? Porta aquest, diguéssim, com aquest embut al cap, que el que t'està dient és que no és un metge, sinó que és un estafador. Bé? Porta una bossa al costat penjada, que en comptes de ser una bossa, és com una espècie de gerra, que és com d'un gres vidriat. Que el que vol dir és que aquest tio guanya molts calés aprofitant-se de l'estupidesa dels altres, perquè els altres es pensen que és un metge i ell té tants calés que en comptes de portar una bossa porta una gerra de gres vidriat, no? Diguéssim que la bogeria durant aquella època s'associava a això de tenir una pedra al cervell, no? I prenent aquesta metàfora en sentit estricte, doncs els més ingenus, molta gent, es deixava operar per un d'aquests bojos, per un d'aquests xerraires, perquè els hi obrissin el cap.
Una trepanació.
Exactament, i els extirpessin aquesta pedra que, que segons ells tenien dins, no? Però si mireu bé el quadre, veureu que el que li extreu del cap no és una pedra, sinó que és una tulipa.
Oh.
Una tulipa. A la taula hi ha una altra tulipa, que representa que és com d'una operació que potser s'ha fet abans, no? La tulipa és un símbol de desig sexual. Així que el que podria ser és que en aquest quadre, en comptes d'estar-li traient la pedra, si l'està traient la tulipa, el que està fent aquest cirurgià o aquest fals metge és treure-li el desig sexual.
Ui, això sí que no, eh?
És a dir, tornar-lo a les vies de la societat i de la moral cristiana. A la moral cristiana. Ja us dic que tot està ple de simbolisme, no? I hi ha dos personatges més al quadre, que quan el veieu m'agradaria que us els miréssiu bé, perquè són dos personatges. Un és una monja i l'altre és un frare. La monja du un llibre al cap.
I tant.
Què dius? Per què porta un llibre al cap? Perquè un llibre normalment no el portes al cap. El llibre el portes a les mans i el llegeixes. Bé, el que està dient el Bosch és aquesta gent de l'església tenen els llibres davant i no se'ls llegeixen. No llegeixen. No són gent cultivada.
No li ha entrat a dins.
No li ha entrat a dins. El porta sobre el cap, però no li ha entrat dins del cap, que és on hauria de ser el llibre. Hi ha altres interpretacions, com que podria ser una bruixa i tal, però deixem-ho. Quedem-nos amb això només. És una monja, és a dir, és algú que pertany a l'Església catòlica, apostòlica i romana, que té tots els llibres al seu abast i no és capaç de llegir-los i d'entendre'ls. I després hi ha un frare al costat, que tots dos estan mirant com es produeix aquesta operació. Hi ha un frare...
Què du el frare?
Un càntir de vi. És a dir, els frares van sempre borratxos. I van sempre taca-taca, traca-traca, traca-traca, traca-traca.
Això sí, això sí.
Això sí,
això sí, què vol dir? Això sí, això sí.
Home, sí, home, les misses què treuen? Què treuen? Gasosa? No treuen vi, sempre? No treuen una Fanta de taronja?
Així que... Així que la representació del frare com a borratxo, de la monja com a ignorant, és molt típica del Bosch, que era molt anticlericà i sempre intentava posar aquestes històries. Penseu que també estem a Flandes, estem a aquesta època prereformista i a tota aquesta història, no? En aquest sentit dels frares que van sempre beguts, m'agradaria que escoltéssim una musiqueta que és del Carmine Burana. A tothom li sona el Carmine Burana, tothom sap què és el Carmine Burana.
Sí, home, i tant.
Sí? És allò de... Oh, fortuna... Coneixeu això, eh?
Sole mio.
Ah, sí, sí.
Velut luna... Sí? Ningú sap més?
No em ve present.
Statu variabilis...
O sole mio, sí, però...
No. Semper creixis, ta-ta-tam, ut te creixis, ta-ta-tam, vita de testabilis...
No, sí, sí, sí,
em sona, em sona això.
Alguns la recordaran per la banda sonora d'Excalibur.
Exacte, sortia la banda sonora d'Excalibur, exactament, exactament. O fortuna velut luna, statu variabilis, que diu això, sempre creixi... És a dir, o lluna que... No, fortuna, la fortuna és la sort o la dissort que tens, que és com la lluna, que a vegades creix, que a vegades decreix.
És la vida, és la vida.
Vita detestabilis, diu, Vita detestable, que ara ens oprimeix i que després ens alleugereix.
És així.
Exacte. Això dels Carmine Burana, escoltem, ja veuràs, escoltem aquesta música que es diu In taverna cuando sumus. És a dir, quan estàvem o quan som a la taverna. I el que parla i el que escriu aquests versos és un Goliard, que després podem explicar el que era, un Goliard que explica quina és la vida a la taverna i explica què passa a la taverna. Sona així. Parem-ho aquí. Què tal, tot aquest merder de gent?
No hi entén res.
Algú ha entès alguna cosa? No s'entén res, no? In taverna quando sumus, quan som a la taverna...
Català no és això.
No, és llatí. Els Carmina Burana són uns poemes... bueno, això ho explico després, si voleu. El que està explicant és tota la gent que hi ha a la taverna, sí. Que és un honor al déu Bacus, al déu Dionisi, al déu del vi,
sí.
I com... tothom beu a la taverna i tothom va borratxo.
Això, primer... si mires per aquí els bars, per tot arreu de Barcelona, d'allà on sigui, els bars plens, eh?
Plens de gent. Plens de
els
gent.
Bars estan plens.
És que a l'edat mèdia o mitjana, no sé com s'ha de dir, senyor Marçal.
Mitjana, diuen.
Doncs a l'edat mitjana, a la taverna era un lloc de reunió, igual que ara, però,
igual
era un, lloc,
cara,
i,
igual
però un lloc de reunió molt important. Eh?
No canvia res.
El que diu la lletra és que primer veu el taverner, després veuen els homes lliures, veuen una vegada, dues vegades, tres vegades, quatre vegades, cinc vegades, sis vegades, tantes vegades. I aleshores segueix dient tot això, mira. Diu... Veu la senyora... Veu el senyor, veu el soldat, veu el clergue, veu l'home, veu la dona, veu l'esclau, veu l'esclava, veu l'home actiu, veu l'indolent, veu el blanc, veu el negre, veu el perseverant, veu el vag, veu l'ignorant, veu el savi, veu el pobre, veu el ric, veu tothom.
L'abstemi no, eh? L'abstemi no.
Que tampoc s'ho sabia.
Caram,
tu. Hòstia, que està nerviós.
Que no ha acabat, això.
Què?
M'ha posat en un estat de nervis.
Clar, perquè és que és això, és aquest estat de la taverna, on tot passa d'aquesta manera. Pam, 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 pam,
pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,
pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,
15 quintos.
Això... Ja sabeu que, a mi m'agrada poder escoltar els quadres, poder veure la música, veure en B baixa, eh? Però és aquesta història de que a vegades trobes una música que fa un match perfecte amb el quadre, no? I això que està explicant In taverna quando sumus, del Carmina Burana, és exactament el mateix que està explicant el Bosch en el seu quadre. És aquesta cosa d'aquesta gent, d'aquest... que fa una miqueta de mal dia, però d'aquest clergue que està sempre borratxo, sí, que està sempre a la taverna i que està sempre bevent.
I et dic, 15 quintos, i encara em va dir un que passava, diu, siéntate, hombre, bebe un poco. I ell, 15 quintos allà, buits, eh? I un que l'anava buidant, eh? 15. Sí.
Partida pa abajo, partida pa abajo.
Encara rai, podíem haver estat mitjanes.
15 quintos.
Uh-huh. Ja. Això dels carmi...
Siéntate, dic, això dels... ara vull. Gràcies, que en tenia jo.
I ja està.
I em sembla que té una infecció d'orina. Macou? Oh!
Què diu?
Macou?
No li preguntis, Ramon, oh! No li preguntis, home.
És que ara anava a fer una pregunta que amb tot això que estudia...
Què li passa a tu? També estàs igual?
No, vostè sap què és el Carmina Burana?
O els no, Carmina una infecció d'orina. No, Carmina Burana no tinc jo això, tinc una infecció d'orina.
Àlex, podem trobar un momentet que no ho hem portat?
Com estàs de la bufeta?
El Fortuna del Carmina Burana, allò que cantava jo al principi. Fortuna...
Sí, allò que sona.
Ja sé, perdona, ja ara m'estàs assassinant. Eh? No, que el busquis pel YouTube, aviam si el trobem. Aviam si trobem una miqueta. Això del Carmina Burana, que és... No té res a veure...
Quin símptomes té, això? Igual també ho tinc, eh?
Per cert. Això és Carmina Burana. Vostè no és així com molt així català a tope.
Això, claro. Sí. Claro, que té a veure això amb la infecció d'orina.
Vostè sap què és el Carmina Ribipollència?
Com? Això és la Marcelina.
Senyor Marcelí, vostè sap què és el Carmina Ribipollència?
I me fa l'efecte que vostè em va demanar un altre de quinto. Però ara no puc jugar.
Bueno, jo crec, ara que hem entrat en aquesta
fase... Hem entrat en un bucle.
Sí. Ho dic perquè hauríem d'anar acabant i els comentaris accessoris de la infecció d'orina de Vicenç Martí dels quintos i al bar del senyor Marcelí, el comentari el poden deixar a partir de les 7, jo els hi agrairia.
Un dia explicarem...
Com s'ha de tancar la secció del Ramon Gené.
Un dia explicarem això dels Carmina Burana, que jo crec que a la gent li agradarà, per entendre que era la poesia goliarda de l'edat mitjana, perquè és una cosa que també ens toca una miqueta a nosaltres a casa nostra, perquè també, de la mateixa manera que els Carmina es van trobar a Burana, és a dir, a Bauern, a Baviera, per això se'n diu Carmina. Carmina en llatí vol dir can, o cans. Són els cans de Burana. I Burana en llatí, que vol de la ciutat de Bauern a Baviera. I de la mateixa manera hi ha uns Carmina Ribipollència, que es van trobar a Ripoll. No són tan importants com els altres, però també són importants. I potser valdria la pena parlar d'això, perquè... Segurament hi ha molta gent que no ho coneix i val la pena. Els Carmina Burana, que parlen in taverna cuando sumus, que són la música o la banda sonora d'aquest quadre del Bosc, pels que estigueu més despistats, és aquesta música que aquesta sí que la coneix tothom. Som-hi i acabem. Velut Luna, fortuna com la lluna. Statu variabilis, lluna d'estat variable, sempre creixes i decreixes. Vita d'est stabilis, vita detestable, no cop d'urac, ara oprimeix i després t'alleugereix. Ludo mentis aciem, mentidera com el joc.
I tant. És així.
Així que, bé, hem parlat una miqueta sobre l'art i la bogeria. Podríem parlar de mil coses. Al final me'n vaig una miqueta, allò que en diuen en castellà, per los terros de Úbeda. Però...
No, nosaltres per sort això no ho fem mai.
Però...
Però veurem diumenge al migdia en aquesta nova... No, mai. Els quintos del Marcelí i la infecció d'orina de Vicenç Martí. Ramon Gené, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Senyor Buigas, desperti, eh? Desperti, que porto una hora dormint. 3 minuts i tornem.
L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa't a oisavallès.com.